contem amb la presència de la Maria Ribas i de l'Edgar Riu, tots dos del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La Maria és, bueno, porta treballant al CCCB des de 1993. Gràcies. Ara, actualment, és la cap de la unitat de públics i és responsable de l'equip d'atenció al públic. I, a més, de captació de públics nous i del programa d'amics del CCCB, en coordinació amb els diferents departaments del centre, així com d'altres institucions. L'Edgar és coordinador tècnic de projectes digitals del CCCB i forma part del CCCB Lab i de l'equip web del centre, on realitza tasques de coordinació i de desenvolupament de projectes digitals, anàlisi de públics virtuals i edició de continguts multimèdia. Moltes gràcies per acompanyar-nos i teniu la paraula.
Bueno, posem la presentació, sisplau. Bueno, bona tarda a tothom. Així d'entrada, voldria donar les gràcies a l'Observatori de Públics per haver-nos convidat. Aquest matí hem estat sentint moltes coses de dades i després, quan l'Antoni ha presentat el que vol fer l'Observatori de Públics i tal, clar, el CCCB no sé on entrarà amb tot aquest... en tot aquest volum, diguem, de museus, col·leccions. Bueno, ja trobarem la manera, no? Espero, de que puguem incorporar-nos en algun moment. Nosaltres ens hem demanat que expliquem què fem nosaltres i quines dades tenim i què fem nosaltres amb aquestes dades. Mirarem d'exposar-ho tot. El que farem són dues parts. Jo us parlaré del que és el públic presencial, com ho treballem, i l'Edgar us farà tota la part del públic virtual. I aleshores arribarem a algun tipus de conclusió a partir d'així. Jo, si no us sap greu, m'aixecaré, perquè és que no m'agrada gens parlar asseguda, i m'aixeco. Bueno, què volem saber del públic presencial? Quin tipus de dades volem saber? El que tenim molt clar és que les dades no ens donen les respostes. Podem tenir moltes dades, al CCCB en tenim moltíssimes, i no ens donen les respostes. I el que sí que tenim clar és que ens poden donar algun tipus de coneixement, però no per les dades en si, sinó perquè els hi puguem fer les preguntes adequades. I això és el que intentem fer. I aleshores el que us ensenyarem és actualment què és el que fem i a partir de quines dades tenim. Nosaltres us he posat això simplement per explicar-vos una mica coses que ja han sortit. Nosaltres treballem el tema visitants, no parlem mai de visitants, sento treure el glossari, però nosaltres no parlem mai de visitants, intentem no parlar-ho. Parlem de visites, parlem d'usos i parlem de tíquets o vendes d'entrades. Perquè tenim, i bueno, això ja ho anarem veient, un volum alt de persones que repeteixen visita al llarg de l'any. Quines dades utilitzem del públic que ve al CCCB? Bàsicament, les dades d'assistència, que no té per què ser el mateix que les dades de venda, encara que amb algunes activitats i sobretot amb exposicions utilitzem les dades de venda, evidentment, però en activitats gratuïtes, amb altre tipus d'activitats, hem de tenir un altre tipus de comptatge. També utilitzem enquestes, de tant en tant hem fet algun estudi i també, sobretot, l'observació de què fa el públic al CCCB. Així, per començar a donar unes quantes dades del que tenim, us passo aquí unes dues gràfiques que són l'evolució a dalt del total de les visites anuals des que vam obrir el CCCB fins a l'any passat, i a baix la mateixa gràfica dels anys des que hem comptat les visites per dia obert al CCCB. Si us hi fixeu, l'indicador et dona una gràfica bastant similar, no tots els anys, però bastant similar. I nosaltres, quan comptem per dia, sempre comptem per dia obert, no per dia, per dia del calendari. tipus de visites, què és el que ens interessa? A veure, jo diria que aquí tothom coneix el CCCB, per tant sabeu que tenim un programa molt eclèctic, moltíssim, fins i tot en les exposicions. Cada any, a veure, l'evolució estava darrere, però cada any hem tingut un volum de visites més o menys similar, excepte potser els tres primers anys, però després hi ha alguns anys més i altres anys menys, més o menys un 50%, no, de gent que ve a les, o de visites que venen a fer activitats al CCCB i de visites que venen a veure exposicions, o sigui, que venen a veure les exposicions temporals, més o menys. Però clar, és una xifra que no ens explica gaire cosa. Vull dir, això ja ho sabem. Tenim també les xifres de cadascuna de les activitats, de cadascuna de les exposicicions, i bueno, algú diu, però no sé, a part de fer un rànquing de quines són les activitats més participació o menys, no et diu al revés. Respecte a les exposicions, ara em centraré exclusivament en el que són les exposicions, les visites a les exposicions, quin tipus de dades podem tenir? Pues, evidentment, a partir de les dades de taquilla, que és el que ens dona el sistema de ticketing. Jo us he posat aquí la comparació de les dades de quatre exposicions diferents, no sé si són les últimes quatre, però quasi, respecte als tipus de tíquet agrupats segons unes agrupacions que a nosaltres ens sembla bé que siguin així, que és la gent que ve, que compra l'entrada general, que val 6 euros a l'exposició, els joves i estudiants agrupats tots junts, des dels menors de 12 anys que tenen gratuïtat fins als del carnet jove, estudiants de facultats i tot això, tot el que són jubilats, amb el carnet de biblioteques, que és una de les promocions que té un volum, diguem, de visita al CCCB més ampli que qualsevol altre, docents i professors i aturats i premsa que tenen les entrades gratuïtes, els amics i l'artiquet i la BCN Card, no, clar, per nosaltres no són entrades gratuïtes, entren gratuïtament a l'exposició quan arriben, però ja ho han pagat. Per tant, són entrades prepagades, per tant, no són gratuïtats. El que són els grups i després sí, l'horari gratuït. Com sabeu, nosaltres vam apuntar a les gratuïtats del diumenge a la tarda. No fem el primer diumenge de mes, però sí que fem el diumenge a la tarda gratuït, com ens va proposar l'Institut de Cultura ja fa un temps, i ho continuem fent. I a més, el que serien les portes obertes que coincideixen amb alguna de les exposicions que entra aquí dintre. Com veieu, cada exposició té un comportament lleugerament diferent. I a nosaltres el que ens interessa d'aquestes dades és precisament això, la poder comparar entre les diferents exposicions. El Piso Piloto d'aquestes és la que va estar a l'estiu. Perquè no sé si dona... Ho anirem veient. Respecte als ingressos i respecte a la mateixa agrupació que teníem abans de tot el que cobrem, aquí no hi ha l'artiquet i la Barcelona Cari i els amics, però sí que hi ha tota la resta, que hi ha ingrés directe respecte a l'exposició, es pot veure una mica el pes de cadascuna dels tipus d'entrada que hi ha. I de les exposicions el que sí que fem és una enquesta. I fem una enquesta com fan tots els museus de l'Institut de Cultura i com fan altres museus de la ciutat de Barcelona, que és una enquesta taquilles. Quan ve la persona que compra, cada tant salta una enquesta en el sistema de ticketing i aquesta és la que fem. Respecte a aquesta enquesta, una mica també el que us ha passat o el que ens interessa més és aquesta comparativa. És a dir, saber que d'una exposició han vingut més gent de fora que d'aquí a Barcelona, home, pots trobar-li moltes teories. Però si compares, pots tenir més riquesa també a l'hora d'analitzar-ho. Aquí serien les dades de totes les exposicions del 2015, tot agrupat. Aquí només dels mesos de juliol, agost i mig setembre, i allà de cada una de les exposicions. I així podem veure una mica les diferències de cadascuna d'elles. Evidentment, a l'estiu hi ha molta més gent de fora
de Catalunya, això és evident. El Piso Piloto també la va tenir perquè era una exposició d'estiu, precisament aquest mateix estiu, i en canvi el WordPress Photo i també Més Humans, però el WordPress Photo sobretot va tenir molta gent de Barcelona. O té, cada any. El mateix amb els tipus de visita, si venen en família, si no venen, si venen sols, si venen acompanyats. Una mica aquest és el tipus de dades que tenim. Aquí el mateix, el WordPress Photo sempre ens dona una diferència de comportament, és un tipus d'exposició diferent a les que normalment fem al CCCB i té una tònica de visita diferent a la resta i això es nota quan ho compares. En el cas de Més Humans, que també és comparable a una altra exposició que vam fer l'any passat, que és Big Bang Data, té un tipus de públic o de distribució de tipus de públics també similars a les dues exposicions. És a dir, vam tenir en aquesta exposició, encara que en aquesta molt més, més gent amb famílies. I en canvi, a Big Bang Data hi havia molta més gent que venien amb amics. Si us hi fixeu, la majoria d'exposicions nostres ve molta gent sola o acompanyada d'una sola persona. I això és una mica aquí ens dona la diferència també del tipus de visita que hi ha en aquesta exposició. Una de les dades que sempre ens interessa, sobretot jo que estic a dintre del Departament de Comunicació, doncs ens interessa molt i és on podem incidir més a l'hora de poder o ser més ràpids, no? A l'hora d'actuar, és amb quina és la font d'informació dels visitants en cada una de les exposicions. Això si s'analitza a més o menys a mitja exposició, doncs, home, pot donar pistes també de veure què és el que estàs fent i cap a on t'hauries de poder incidir una mica més. El que sí que és veritat és que, bueno, ja ho veieu, tot és diferent. Tot és diferent. Amb l'exposició de Més Humans hi va haver una alta repercussió de lo que és la recomanació. És una exposició que va funcionar molt bé per recomanació, sobretot. Aquí, en aquesta exposició, vam fer potser una estratègia d'anar a buscar públics i col·lectius diferents als que normalment tenim al CCCB i aquesta recomanació, sobretot, va anar per aquí. Però també ens agrada que hi havia molta recomanació per part dels profes. Profes tant d'universitat, o sigui, hi havia molts grups de nanos, tant de batxillerat com d'alguns d'ESO, fins i tot alguns d'ESO, que venien a fer algun treball o alguna cosa, i sobretot d'universitat. O sigui, va venir molts universitaris, cosa que normalment no passa. Van venir molts universitaris a veure aquesta exposició. Amb la resta, no tant. I aleshores, el que sí que és veritat és que això et permet una mica veure què és el que la gent diu que és la seva font d'informació i cap on tu pots anar tirant. Respecte a l'exposició de Més Humans, només, aquí us donaré una mica el mateix tipus d'informació que tenim amb aquestes comparatives de la resta, però ja buscant també com a base el ticketing, és a dir, veure qui ha comprat un tipus d'entrada i si és diferent el tipus de públic segons el tipus d'entrada que ha comprat. I, evidentment, aquí es pot veure que sí, evidentment els de biblioteques són de per aquí, perquè aquí ve amb el carnet de biblioteques, és normalment carnet de biblioteques català, de Catalunya, però el que sí que ens ha sorprès és que va venir molta gent d'arreu de Catalunya. És a dir, normalment tenim un volum més alt de gent amb el carnet de biblioteques de la ciutat de Barcelona i en aquesta exposició, sobretot, hi ha hagut una incidència molt més gran a la resta de Catalunya. Això sí que serveix. Segons el tipus de visita, el mateix, amb família, amb amics, amb parella o sols, qui ve més amb amics o els joves? No ens descobreix res de nou aquesta dada, però la tenim. És evident que sí, però també n'hi ha molts que venen sols, venen només amb parella, alguns venen amb familiars. Penseu que aquestes enquestes només les fem a qui paga, val? O sigui, el que arriba a la taquilla i paga l'entrada, per tant això ja té un biaix, i no les fem mai amb horari gratuït. Per tant, el públic de diumenge a la tarda aquí no hi és representat. Això tingueu en compte també. I el mateix amb les fonts d'informació. Aquí ens dona, o sigui, una mica és en aquest detall de què és el que... O sigui, què és el que fan els joves, que és la gent de biblioteques o que porten el carnet de biblioteques, com s'informen. La gent que compra l'entrada general, potser és més ampli el tipus de públic que compra l'entrada general, però també saber què és el que diuen, no, que fan servir com a font d'informació. I aleshores, quan ho trossegem, és quan realment la riquesa de la informació et permet realment actuar millor, i permet trobar aquest coneixement que et faci que puguis fer alguna cosa amb aquestes dades. Nosaltres, bueno, ja ho he dit abans, tenim el mateix sistema de ticketing que els museus de l'Institut de Cultura i fem exactament la mateixa enquesta que els museus de l'Institut de Cultura. I una de les coses que ens agrada és participar en aquest compartir aquestes dades i sobretot poder tenir aquesta comparativa de dades. Una mica el que deia Antoni, no? De poder comparar entre museus. Això és una de les coses que ens fa que participem realment en aquesta enquesta i participem molt en donar aquestes dades sempre. Què és el que ens permet saber? Pues comparar, bàsicament. Quins són els museus que tenen més visites en cap de setmana i menys en feiner o més en feiner? Nosaltres som dels que tenim més visita en cap de setmana, és a dir, del volum de gent que ens ve durant la setmana en dies laborables no tenim tanta gent com d'altres, i el que sí que es veu és que els que tenen aquí a la mateixa, o sigui, per mesos, a dalt hi ha les dades generals i a baix només les dades del CCCB. El que sí que es veu aquí molt clarament és que el juny, juliol, agost, que és quan nosaltres tenim una punta de visites estrangers, ens equiparem més a les dades de la resta de museus. I en canvi, durant la resta de l'any, com que no tenim tants turistes, anem fent amb un altre tipus d'evolució. Bueno, aquí es veu clarament a la frase de dalt, o sigui, el nostre centre és on hi ha més repeticions de visites respecte a la resta de museus de la ciutat. Què ens diu això? Que tenim un públic molt fidel? Sí, sí, ens diu que tenim un públic molt fidel i que el que passa és que també tenim una punta molt alta de repetició de visites dintre de cada una de les exposicions. Per tant, una de les coses que hem d'analitzar és realment si aquestes repeticions de visites és dintre de la mateixa activitat o si és durant l'any, que és una de les coses que ens agradaria analitzar potser amb una mica més profunditat. Gairebé el 75% dels visitants són estrangers, bueno, menys el CCCB i menys algun altre, que aquí dalt ho posa el CCCB, el Born i el Museu de les Cultures. Museu de les Cultures perquè acabava d'obrir. És a dir, nosaltres tenim un volum molt gran, que això ja ho hem vist amb les nostres dades, perquè són les mateixes en realitat, són les mateixes dades d'aquestes gràfiques de les anteriors. Un volum molt gran respecte a la resta de ciutat. Però dels estrangers tampoc ens quedem curts. O sigui, en 38% ens sembla que, per nosaltres, ens sembla que està molt bé. I aquesta, a mi, és de les dades que m'agrada més, que és la penetració de la gent que respon l'enquesta respecte a la població de cada un dels barris de la ciutat. A mi no se m'hagués ocorregut fer aquesta comparació, però aquí ens la donen des de l'ICUP i a mi em sembla meravellosa saber que tenim un volum més gran en percentatge de visitants de l'Eixample respecte a la població de l'Eixample, la població total de Barcelona, El que ara m'hauré d'entretenir jo és a veure si aquest volum de gent que tenim nosaltres respecte a la població real de l'Eixample, quin volum és, que ja sé que em sortirà una cosa molt, molt petita. Però bueno, una de les coses que així que ens permet és dir, escolta, mira, nosaltres tenim molta gent de l'Eixample, molta gent de Ciutat Vella, que també ens ve a visitar, i molta gent de Gràcia. Podem encara treballar una mica més aquests barris per poder ampliar el tipus de gent o la gent que ens ve a veure, poder ampliar una mica més i donem més reforç en aquests barris. O els altres, vull dir, clar, depèn de les decisions, diguem, estratègiques que puguem prendre. Que estava pensant, dic, de nou barris també potser podríem fer alguna cosa. Aquí no hi ha el que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que també tenim una penetració bastant gran amb el que és l'àrea metropolitana, i també depèn, sabem que depèn de l'exposició ens venen més d'un lloc determinat que d'altres, No sé per què, aquesta diferència, diguem, d'origen, de residència, perquè preguntem el lloc de residència, però sí que és veritat que segons l'exposició et venen més d'un lloc o d'un altre. Jo crec que aquesta comparativa, aquest poder fer evolucions, poder fer comparatives i buscar-li uns indicadors és potser el que ens hauria de donar més eines, no, per anar coneixent millor els públics, sobretot el presencial, que a part de poder preguntar, poder fer altre tipus d'enquestes, que com ens han dit abans, requereixen esforços, requereixen recursos, tant humans com econòmics, que a partir d'aquestes dades és el que tenim, és el que sabem ara mateix i és el que podem saber. Podríem saber molt més, però requereix molt més. I per part meva, jo ja estic. Entrem en el que és el públic virtual.
Jo us parlaré una mica del públic virtual per començar a dir una mica que entenem que el públic físic i el públic virtual no són dos públics estancs i separats, molts cops són les mateixes persones, però sí que tenim característiques molt pròpies en un i a l'altre i per això ens va molt bé analitzar-los de forma diferent. Per començar una mica us volia explicar una mica el context, que seria què és el públic virtual, què entenem pel CCB virtual i com aconseguim aquestes dades. Per començar, des de fa un temps al CCB estem apropant-nos al públic virtual amb una classificació que vam fer. Segurament no és definitiva ni és la millor, però és una classificació que ens serveix basada en diferents tipologies. I són aquests quatre grups, que seria aquell usuari que cerca informació, que és diferent de l'usuari que consulta els continguts. En el pla físic és molt fàcil entendre que és molt diferent algú que mira el diari per veure quina hora és l'exposició que algú que hi va. Després hi ha el públic que participa a través de xarxes socials, plataformes. El que ens dona el món virtual és un grau de participació no més elevat, sinó molt més senzill a vegades. Per tant, tenim en compte aquest tipus de públic. I per últim, les comunitats. Ens trobem un altre cop a través de xarxes socials, a través de plataformes que creem, es creen comunitats al voltant de temes o de projectes i cal entendre-les per ells mateixes. L'altra cosa és què és el CCB virtual. Doncs al final és una amalgama de moltes coses. I començant per la web principal del CCB, però amb altres blogs, minisites, webs de projectes específics. Després tindríem tot el que serien xarxes socials, tenim Facebook, Twitter, Instagram, altres que han caigut pel camí. Continguts multimèdia, que també seria vídeos, bàsicament, però fotografia, ISO, que són PDFs, i els newsletters, les comunicacions que puguem enviar via e-mail. Segurament sí, el CCB virtual és, encara té més racons que això, però seria una manera de definir que és molt, molt divers. I per últim, com obtenim les dades? I aquí potser hi ha la gran diferència del públic virtual i el físic, que és la facilitat per obtenir dades i sobretot, a part de la facilitat, la concreció d'aquestes dades. Ens trobem amb dades molt, molt, molt concretes i podem ficar l'ull amb bastant zoom. Llavors, bàsicament el que nosaltres fem servir és Google Analytics, que és el que on tenim més trànsit, segurament és a les webs i és el que ens dona, és l'eina que ens dona més dades en aquest sentit i més completes, però també fem servir els sistemes d'anàlisi de les diferents xarxes, Facebook, Twitter o YouTube o Vimeo o de similars. Després, les dades que ens dona el nostre gestor de newsletters i enquestes que realment n'hem fet una amb el blog del CCB Lab, però sí que és un camí que en la vessant més qualitativa de les dades hem de seguir investigant. A part d'això, també hem fet servir programes de eye-tracking, mapes de calor per veure com naveguen amb la lletania de programes i d'eines per analitzar el públic online és immensa. El que passa és que ens centrarem una mica en això perquè és bàsicament els més utilitzats o els que ens donen les dades més interessants. Val. A partir d'aquí, quines dades tenim? Ara, bàsicament, les dades que sortiran aquí són de Google Analytics perquè el que ens dona, a part de ser el que ens dona més, segurament el que ens dona més dades, ens ajuda també perquè ens integra altres dades. Amb Google Analytics ja ens dona dades de quines xarxes socials ve la gent a la web o ens dona dades del newsletter, per tant, ho integra una mica tot. Llavors, per començar, el més fàcil, entrem a Google Analytics i des del juliol del 2015, que és quan va sortir la nova web del CSV, fins ara, què tenim? Doncs tenim això, més o menys. I això què ens diu? Doncs poca coseta. Amb la línia del temps encara podem veure quins han sigut els mesos, bueno, aquí va per setmanes amb més visites, però si jo veig que hem tingut 890.000 sessions, doncs em quedo una mica, vale, i què vol dir això? La gràcia d'aquestes dades generals bàsicament seria comparar tendències globals. Sí que ens va bé per dir, mira, és que l'any passat en teníem 1 milió i aquest 900.000 o al revés. Ens serveix per detectar aquests canvis que ens podrien donar alertes de dir, home, en un mes o en dos mesos hem perdut un 50% de visitants, doncs hem de mirar alguna cosa. Però tot i això, ens falta saber el per què. Aquestes dades generals no ens diuen molts cops. El podem intuir a vegades, però ens falta saber per què ha passat aquest canvi de tendència. I per això hem de, en base a objectius, fer preguntes amb aquestes dades i anar cap a la concreció. La primera pregunta que fem és des d'on ens arriben els usuaris. Si sabem des d'on arriben els usuaris, la gràcia d'aquí és que podem conèixer què es posiciona en cada cas, què es posiciona a les xarxes, què es posiciona a Google, veure l'impacte de les nostres accions, veure si el que estem fent a les xarxes, si el que estem fent als newsletters funciona, i entendre que segons per on entren i segons d'on venen, el seu comportament és diferent. Les fonts, aquestes dades a partir d'ara són del juliol del 2015 al desembre del 2015. Això són els percentatges segons d'on entren, si entren de cercadors, si entren de trànsit directe, que és el més difícil d'entendre perquè pot ser molts factors, pot ser algú que fiqui la URL al navegador, però pot ser algú que la tingui preferits, canvia bastant. i amb les altres xarxes socials i altres webs de referència. En el cas del CSCB, la majoria de gent, més de la meitat, ve per cercadors i tenim bastanta poca importància, només un 9% en referència. Aquí no hi entra el newsletter perquè és bastant petit el resultat que ens dona Analytics. Dit això, això serien per on, des d'on han entrat i ara quines són les seccions d'entrada. Les seccions d'entrada, bàsicament, entre un terç entren per la pàgina d'inici del CSCB, per la home, i el 50% entren per pàgines del programa. Aquí ja podem començar a vislumbrar alguna conclusió, que és, per un costat, ens busquen per programa, no ens busquen per multimèdia, multimèdia té un pes petit, i per altra banda és important el pes dels participants en com arriben els usuaris a la nostra web. Ens entren per participants. I això es veu molt clar en el següent gràfic, que és una mescla d'aquestes dues coses. De on arriben, o sigui, des d'on arriben, si és per xarxes socials, si per Google, i a on arriben de la web. I aquí ja podem començar a veure amb comportaments que ens són útils i ens són útils per aplicar després canvis amb aquesta web. El primer és el que dèiem dels participants. No només és una font de trànsit important, o sigui, és una font d'entrada important, la secció de participants, les fitxes dels participants, sinó que aquesta font d'entrada és bàsicament gent que cerca aquest participant a Google. Això fa que ens puguem plantejar un canvi de relat. Nosaltres teníem, quan vam fer la web, vam pensar molt en... tu tens una fitxa d'activitat on la gent va mirar quina activitat fas i a partir d'allà miren les biografies dels participants per saber més els ponents. El que ens està dient aquí és que hi ha molta gent que entra directament per les biografies i després pot anar amb aquestes fitxes d'activitat. La idea una mica és fer que aquestes pàgines, construir-les de manera diferent per fer que facin aquest pas fàcil cap a l'activitat. En l'altra part, veiem també multimèdia, que seria la part de vídeos, potser seria la part més que podríem posicionar-nos amb contingut, i veiem per contra que és on entra menys gent per cercadors. Per tant, aquí hi ha una línia de treball que en el futur no hauríem d'aprofundir. Altres coses que aquí no surten, però que seria interessant també trobar i podríem ficar encara amb més èmfasi, són saber quines paraules clau fent servir o saber quines són les fonts de referència. Tot això ens dona pistes després per anar afinant aquest posicionament o la manera de construir. Això és molts números, però la idea bàsica és veure també que els comportaments dels usuaris són diferents segons per on arriben i segons des d'on arriben. Aquí veiem, per exemple, molt clar que amb cercadors o trànsit per pàgines de referència tenen un temps mitjà molt més alt que el trànsit de xarxes socials. La qualitat de la visita d'algú que busca a Google una cosa és molt més alta d'algú que està a Twitter i mira i diu, ah, vale, sí, però continue mirant coses a Twitter. Això ens serveix una mica per veure quin contingut podem posar en uns llocs i quin contingut hem de difondre en uns altres. Un exemple pràctic d'aquest canvi de concepció que ens han donat les dades i de que ara estem intentant fer aquest canvi de relat a la web és el blog del CSCB Lab. Des del 2014, que podeu veure per dalt en vermell com cada cop hi ha més gent, més usuaris que entren a través dels articles directament i cada cop entren menys des de la home. Clar, nosaltres encara ara ja fa temps que no, però sí que teníem encara la mentalitat de tu entres per la pàgina d'inici, mires què hi ha i entres al contingut. I cada cop estem veient que això va al revés. Tu entres pel contingut i a partir d'allà continues navegant. I això fa que a l'hora de plantejar-nos l'estructura canviem peces per veure com adequem aquest relat. L'altra pregunta que hem fet és si ara ja ens preguntem per on entren i per quina secció, des d'on entren i per quina secció, ara, un cop estan a la web, què fan? Com naveguem per dintre? I alguns exemples de també coses que les dades ens han fet veure com funcionaven o com no són la pàgina d'inici. La pàgina d'inici de la nova web, com veieu, és aquí, té la part de dalt un gran carrusel amb una imatge molt gran que hi ha més o menys les últimes activitats o el que volem destacar. La part del mig hi ha els vídeos o els últims posts dels blogs i la part de baix és el que passa avui al CSV. La nostra intenció era que abans els vídeos i els blogs quedaven poc representats, només no tenien imatge, estaven només amb una línia de text i vam dir, mira, hi ficarem més imatge perquè centrin més l'atenció i perquè cliquin més. Què ha passat? Les dades ens diuen que la gent es queda a dalt perquè hi ha una imatge molt gran, molt potent, o se'n van a baix perquè el que els interessa realment és què passa avui al CSV. I realment aquest canvi que vam fer no ha tingut l'èxit que semblaven. Gràcies a aquestes dades estem replantejant cap on canviar aquesta home. O sigui que potser no funcione aquesta cosa tan estructurada que teníem de aquí fem una cosa, a dalt fem una cosa, a dalt vídeos, potser hem de barrejar, potser hem de trobar altres maneres. I després el que ens diuen també les dades és quines són les seccions més visitades. En aquest cas està claríssim que la gent que entra al CSV busca programa, més que també hi ha la part important de visita o la part més corporativa, però busca programa i participants que realment van molt lligat, ho fiquem per separat per també donar-nos a compte que és una part molt important. Els interessa qui ha vingut al CSV i és important tindre-ho present. I l'altra part, que és multimèdia, encara és una part molt petita que la idea és que creixi. Aquí serien els continguts més visitats en multimèdia, que clarament són els vídeos o les publicacions del CSV. I per últim, la tercera gran pregunta, diguéssim, seria quin és el perfil de l'usuari. Ara tenim dades quantitatives, també hi havia qualitatives, però una mica què fan, i l'altra és com seria aquest usuari que ve. I el primer, el més senzill seria, per exemple, per idioma o per dispositiu. Aquí veiem que és un públic que ens consulta en català i castellà, molt poc en anglès, i que la gent que consulta per elements mòbils, dispositius mòbils, cada cop és major. Això, lo interessant, un altre cop, és creuar aquestes dades i veure per on entra aquest públic i per on entra i quin tipus de dispositiu, o per on entra i des de quin lloc del món entra. I trobem coses interessants aquí, per exemple, en el cas de la pàgina de visita. Nosaltres, quan ens plantejàvem la pàgina de visita, una de les casuístiques que pensàvem era amb un públic de fora, perquè enteníem que la gent de Barcelona ja pot saber més on és el CSV i potser no l'utilitzarà tant, i que això, com que es fa abans, es fa des de casa amb un ordinador sobre taula. Era una de les casuístiques, es veu que no, és totalment el contrari. És la pàgina que es consulta més per mòbil, de fet és l'única secció que es consulta més per mòbil que per sobretaula, i un 80% del públic que la visita és local. Això fa que ens plantegem repensar aquesta pàgina, millorar-ne molt l'usabilitat per mòbil, i també enfocar-la en un públic que realment el que hi ha ja és per tothom, però enfocar-la potser en un públic que li doni unes respostes més enfocades al públic local. I per últim, gairebé m'epíleg, un altre exemple de com les dades ens donen pistes per canviar les maneres de fer seria aquesta gràfica, que són les hores de visita segons les xarxes socials. Vam mirar les entrades que teníem per Facebook o per Twitter i les vam posar amb les hores. És una mica... fa una mica de trampes, perquè és evident que si tu tuiteges o fas post a Facebook en unes hores, doncs afavoriràs que aquestes hores tinguis més visites. Però sí que és veritat que mantenim, des del compte del CSB, que és el que té més impacte en això, manté un grau de tuits o de publicacions bastant equilibrat durant tot el dia, i sí que veiem que canvia molt l'impacte en els usuaris segons la xarxa social i segons les hores. Twitter és molt més matiner, però a partir de la tarda la gent ja ho deixa de mirar. En canvi, Facebook potser s'hi agafen més tard al matí, però manté més fins a la nit. Això que ens ajuda, doncs, ficàvem coses a Twitter al vespre perquè s'ho miressin, pel que veiem aquí no funciona, en canvi a Facebook ens funcionaria més. En aquest cas és amb nosaltres i amb la web del CSB. Això ho hem fet amb altres blogs de la casa o amb altres webs de la casa, i les dades són diferents. No diem que per Twitter, que per fer-ho bé a internet, a Twitter, haguis de fer-ho a les 8 del matí, cada un té el seu públic, però sí que a nosaltres ens ha servit en aquest sentit, de que a partir de dades veure més o menys models que ens puguin servir per fer accions, per actuar en conseqüència i mirar d'afinar cada cop més, millorar la qualitat del que estem fent. I ara una mica la Maria farà una mica de conclusions.
Bueno, així per acabar, el que sí que nosaltres... això no sé si funciona, aquest micro... per acabar, sí que el que volíem una mica fer com a conclusió és que un dels objectius que tenim respecte als públics, tant virtual com presencial, i sobretot presencial, és que la gent tingui una bona experiència dintre del CCCB, això és evident. Un altre com a objectiu també seria augmentar les visites o els visitants, que en aquest cas sí que pensem en persones, i sobretot fer descobrir noves necessitats culturals, que és una de les funcions, diguem, que tenim com a CCCB i la manera nostra de fer. Com a conclusió una mica d'aquesta xerrada dual és que, clar, hem presentat les dades presencials diferents de les dades virtuals. Com ha dit l'Edgar al principi, ens sembla que molts dels visitants virtuals també ho són presencials, i al contrari, evidentment. I el que sí que necessitem cada vegada més són eines. Ara, actualment, cada vegada hi ha més possibilitats i més maneres d'obtenir informació de qualsevol mena, eh? I el que sí que necessitem són indicadors bons per a tots i comparatius, i començar a fer aquesta confluència entre que no haguem de parlar del públic virtual diferent del presencial, perquè no és veritat. Tots són les mateixes persones, parlem de visites, però són les persones que ens visiten, i per tant una mica anar cap aquí a conèixer millor tots aquests diferents públics, totes aquestes persones que ens venen a veure, i poder tenir les eines i els indicadors per millorar les funcions que estem fent i la nostra, diguem, missió d'estar com a patrimoni, com a museus o com a CCCB, en aquest cas, que aniríem una mica més enllà. Gràcies.
Moltes gràcies, Maria i Edgar, per compartir amb nosaltres aquesta experiència vostra. Si us sembla, podem tenir 10 minuts de preguntes. El Daniel, per allà.
Hola, Soc en Daniel Soler, del Museu d'Història de Catalunya. Seria una pregunta sobretot per l'Edgar. Heu utilitzat els AdWords i la publicitat de pagament i la repercussió d'aquesta publicitat amb, podríem dir, amb els visitants i la compra d'entrades?
Sí que hem fet servir AdWords, però no hem fet el pas aquest de vincular-ho amb els visitants de compra d'entrades. Bàsicament també perquè el sistema de compra d'entrades no és propi i ens dificulta fer aquest joc. També no és que ho haguem utilitzat, encara està una mica a les beceroles com utilitzem AdWords i no hi ha una sistematització de dir, mira, sempre farem una campanya, sempre està... A part que no ho hem utilitzat sempre per compra d'entrades.
No, i aquí hi ha una altra cosa, que és que quan hem fet servir AdWords sempre ha sigut vinculat, o la majoria de vegades que jo sàpiga, ha sigut vinculat a una exposició. La gent no compra exposicions que no sé que tinguin dificultats per entrar, com és el World Press Photo, per exemple, o en un museu que hi hagi cua, diguem, per entrar, o sí que es compra online, però en la resta d'exposicions, per experiència, sabem que la gent no va comprar, encara que es faci una campanya d'AdWords, no hi ha aquest punt, diguem, de compra final.
Hi ha alguna altra pregunta?
Hola, bona tarda. Soc Pau Senyor, em dedico al tema de consultoria cultural i és una pregunta més per la Maria. Impressionava la gràfica de fidelització, de repetició de visites en comparació als altres centres de l'ICUB. Semblava entendre's que accedir al que eren els amics del CCB, és a dir, que no només és que repeteixin els amics del CCB, sinó que repeteix molta gent que ve per entrades. Llavors, saber si en aquest públic fidelitzat, aquesta fan zone, diguem, que teniu, si heu fet altres activitats, si els teniu analitzats d'alguna altra manera. Moltes gràcies.
A veure, no hem fet estudis específics i és una de les coses que tenim pendent de fer sobre aquest alt nivell de repetició de visites. Per exemple, amb Més Humans, que és potser la més recent, és una exposició que ha durat 6 mesos. Sabem, o sigui, els amics evidentment repeteixen visita tantes vegades com vulguin, però tampoc n'hi ha tants, com per tenir aquest volum dintre del percentatge global. Sabem que de Més Humans hi va haver molta gent que va venir 2, 3 i 4 vegades. Molta gent, però clar, dintre d'un percentatge petit, vull dir, no tal. El que sí que sabem és que tenim un públic al CCCB que un és, o sigui, la meitat més o menys del volum de visites que venen a veure una exposició, més o menys des de fa ja temps, vull dir, no és ja recent d'ara, sinó que ja fa molt de temps, la meitat són primeres visites i l'altra meitat són gent que ja havia estat al CCCB, per alguna raó o altra. Val? Llavors aquest ja havia estat al CCCB, tant pot ser el mateix any com podria ser un altre any. Perquè clar, la pregunta és la primera vegada que ve el CCCB, sí o no? Clar, a veure, el no pot ser que hagi vingut fa 5 anys o fa 10 anys a veure, jo què sé, una exposició o fer una altra cosa. Val? Vull dir que també s'ha de mirar la pregunta i que clar, el que hauríem de preguntar és si ha vingut en els últims 12 mesos o en aquest any allò corrent, no? Vull dir que potser seria canviar la pregunta perquè et donés una altra cosa. Però sí que és veritat que hem d'afinar una mica més amb aquesta pregunta i conèixer una mica millor per què la gent repeteix la visita i amb quins motius. Una mica el que es parlava no, aquest matí, de saber què és el que mou la gent a venir a veure alguna exposició. Perquè aquí en aquest cas estem parlant sempre d'exposicions. Nosaltres també tenim públic que ve a activitats i que després va a veure exposicions o que ve a exposicions i després va a alguna activitat del centre, perquè tenim un tipus de programa que vincula molt les temàtiques, és a dir, nosaltres sobre un tema ens és igual fer una exposició com projectar una pel·lícula o un documental, com fer una conferència o com muntar un festival. Vull dir que, a veure, dintre de lo que són les temàtiques diverses de l'univers CCCB, el tipus d'activitat, diguem, no és l'important, sinó l'important és tenir el canal adequat per explicar o reflexionar sobre aquella temàtica. I aleshores, jo crec que aquí sí que hi ha públic del CCCB que es repeteix en aquest sentit, de que li agrada una de les temàtiques que fem regularment, no?, en el CCCB i ens ve a veure per aquelles activitats o aquella exposició. Evidentment ho hem d'analitzar millor, vull dir que això són...
Hi ha una pregunta demanada aquí al davant.
Hola, Emma Vandellós del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Heu començat a establir sistemes de recollida d'informació per tal de confrontar el que dèieu, no?, les dades que venen de digital amb les que venen del visitant, o esteu pensant...
No, començat no. O sigui, és un tema també pendent. Vull dir, hem de pensar-ho bé. El que sí que sabem, és a dir, de part de l'enquesta, és que hi ha gent que consulta la web del CCCB, tal. Jo no sé si ho heu vist en alguna de les gràfiques com a font d'informació, hi havia la web del CCCB, hi havia altres webs, hi havia xarxes socials. El que passa és que dintre del volum global no és només el que et surt amb més percentatge, i això a nosaltres ens estranya, però també és com es fa la pregunta. És a dir, si tu a l'enquesta que et fan quan has acabat de comprar l'entrada et diuen, escolti, i on tu per què ve, on tu ha vist, no sempre diràs internet encara que l'hagis consultat, o no sempre diràs la web encara que l'hagis consultat per saber on era el CCCB, saps? Vull dir, potser diràs perquè m'ho han dit algú, o perquè, saps? Vull dir que també la gent contesta una cosa dintre d'un ventall molt ampli, que no sempre tries allò que, o tot allò que tu has vist. Bueno, no ho sé. Però ho hem d'analitzar millor, eh?
Sí. Hola. ¿Se oye? Me ha sorprendido el hecho de que las preguntas solo se hagan al público que paga por la entrada y no se haga los días de visita gratuita. ¿Cuál es la razón de esto? Porque creo que el público que entra gratuitamente también podría aportar información relevante.
Sí, sí, evidentment. Vull dir, és una part de la informació que ens falta. Amb l'exposició Més Humans, per exemple, hem tingut l'oportunitat de fer enquestes dintre de la sala d'exposicions, enquestes de satisfacció, que no us ho he portat perquè no està elaborat l'estudi del tot, però allà sí que ja es preguntava o es feia enquestes a tot el públic, a dies laborables, a dies amb horari gratuït també, i que es poden diferenciar segons l'hora que contestaven l'enquesta, es pot diferenciar si era públic de diumenge a la tarda amb entrada gratuïta o no. Vull dir que això és una de les coses que ens queda pendent encara d'elaborar, i que amb l'exposició aquesta ho tindrem. El que passa és que no sempre tenim els recursos ni econòmics ni humans per fer-ho. És a dir, fer una enquesta amb dia de més volum de públic de lo normal, que ja necessites més personal per poder gestionar aquest volum de públic, aquells dies no potser hauríem de fer alguna cosa més, però no ho hem fet.
Hi ha alguna altra pregunta? Doncs si us sembla ho deixem aquí. Moltes gràcies de nou. Gràcies a tots. Ara passem a la taula rodona.